Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.
Un quart d'onze, segona hora d'aquest matí, nosaltres, d'avui dilluns 19 de març del 2012. L'expresident Jordi Pujol va ser convidat el passat divendres a Sitges per la revista On, per, d'alguna forma, beneir aquesta presència ja digital, virtual, d'On a internet. És una nova etapa en aquesta revista fins ara editada en paper que molts de vostès rebien a casa seva encartada amb l'Eco. Edu Ripoll i Marta Aragó, responsables en aquest cas de continguts i dissenys del nou web de la revista, van fer una explicació prèvia abans que Pujol recordés el motiu de la seva visita, que no era altre que commemorar el 30è aniversari de la trobada d'intel·lectuals castellans i catalans que va tenir lloc a Sitges el desembre de l'any 1981, entre el 20 i el 22 de desembre. Promogut aleshores per la Generalitat de Catalunya, va reunir 84 intel·lectuals de totes dues bandes de l'Ebre amb la finalitat de debatre i, sobretot, dialogar sobre les relacions culturals entre Catalunya i Espanya. Precisament aquest primer número ja obertament digital de la revista On, www.oncultura.com, hi ha tot un article dedicat a aquesta trobada de Sitges de l'any 1981 i la repercussió que en va tenir en la premsa, amb un llistat, diguem-ne, de personalitats de la cultura amplíssim que es van trobar a Sitges, diguem-ne, per intentar establir alguns vincles o alguns ponts. Fa referència Jordi Pujol en el discurs que escoltaran a unes paraules ja de José Luis Aranguren, en què d'alguna manera venia a dir que els intel·lectuals catalans tenien raó sobre la singularitat de Catalunya, sobre aquest paper que havia de tenir Catalunya, sobre aquesta Catalunya que aleshores, deia Jordi Pujol, no tenia un esperit independentista tan obert, però sí que volia demostrar davant de l'estat espanyol la seva singularitat i que fos respectada i que s'entenia que a través del diàleg això podria ser així. Procés que, segons el propi president, s'ha demostrat que no ha servit de gran cosa i que després de la sentència del Tribunal Constitucional, l'entorn de la darrera versió de l'Estatut, diguem-ne que hem entrat en un punt, amb un punt d'inflexió, amb un punt de no retorn que demana algunes solucions ja més expeditives. Entre altres frases que va dir Pujol, les que els assenyalàvem a l'inici de programa, tenim necessitat de revelar-nos i ell personalment creu que aquestes alçades de la vida, el seu deure és fer entendre a la gent que no podem seguir com fins ara. Escoltaran a la vora d'uns 40 minuts de resum del que va ser una hora i mitja llarga, d'acte amb sobretaula inclosa, que va acabar amb un brindis final pel país. Hi havia l'alcalde Miquel Forns, com els dèiem, acompanyat d'un grapat de persones relacionades amb el món de la cultura i de l'ensenyament de Sitges, i Pujol va ser obsequiat amb el llibre de Sitges de Lluís Permanyer, familiar de la meva dona, segons va dir el mateix Pujol, i bé, tot plegat amb un ambient molt, molt cordial, no cal que us diem, després que el president visités la Fundació Pere Stanfli, de la qual se'n va desfer en elogis pel que significava i pel que entenia Pujol, ha estat una gran obra de remodelació sense fer malbé l'estructura de l'edifici, conservant l'essència del mateix. Bé, el discurs de Pujol comença fent referència precisament al perquè d'aquella trobada de l'any 1981 i després derivant cap a la situació actual. En alguns moments se sent millor, en altres moments costa una miqueta, ja ho saben, que no els dinars, i més quan hi ha tanta gent al servei, plats, amunt avall, sempre hi ha algun moment, algun compressor de nevera, alguna cosa, però vaja, en general se sent tot en prou condicions com perquè em puguin reflexionar a l'entorn de les paraules del president Pujol.
A Sitges, doncs, recordar el que va ser la reunió del mes de desembre de l'any 1981, per exemple, que es va viure aquí, alguns de vostès hi eren, i per tant, doncs, fàcil, després s'ho ha explicat bé, no? I sobre aquesta qüestió, també volia dir-los, hi ha un llibre, si més interessats en el tema poden llegir, que està a l'abast de tothom, que és un llibre que va fer a l'Albert Balcells, que es diu Catalunya ante España, los diálogos entre intelectuales catalanes y castellanos 1888-1888-1984, no? El l'últim que s'ha fet, almenys d'una manera, diguem-ne, és l'any formal, és del 1984. Bé, o sigui que de fet ja ve de lluny que s'ha sentit la necessitat de que és un diàleg entre Catalunya i Castella, de fet, en un cert sentit, hauríem de dir entre Catalunya i la resta de l'Estat, pràcticament. Però bé, diguem que entre Catalunya i Castella, així com s'ha dit, i com era bo de dir-ho, val a dir-ho, avui segurament això és més difícil de dir-ho així, però ja hi van, des del moment en què hi va començar una renaixença catalana, i Catalunya va tornar a existir com a amb consciència cultural i amb una certa potència cultural, una potència cultural i una revolució lingüística, a més basades en una realitat de país que ja no era només, que ja era només d'economia de subsistència, d'economia bàsica, sinó que era economia industrial, economia moderna, economia doncs, molt al dia, no? Va fer la revolució industrial a Catalunya i a més doncs, va començar a haver-hi manifestacions ja clarament diguem-ne de recuperació d'identitat i de reclamació de reconeixement, no? S'han donat diverses interpretacions que diu que es va voler fer una interpretació en contra i una reacció contra aquell manifest que van fer tota la pila de mestres i de professors aquí a Catalunya, Jiménez dos Santos, un d'ells, contra el català, no? Però la veritat és que la meva vivència, perquè clar, l'organització d'allò es va fer a càrrec, la va fer la Generalitat, i la iniciativa va ser concretament de la presidència de la Generalitat, no? I la persona que ho va dur a terme, i ho va dur a terme molt bé, va ser en Jordi Maragall, concretament. Evidentment no era, era convergent en aquest sentit, però l'acte es va fer doncs, amb una obertura molt gran de cara a tothom. En Jordi Maragall, molt ajudat, com ara vostè em recordava, l'Albert Manent i algunes altres persones, alguna d'elles molt properes a mi, certament. Però vull dir, el que va responsabilitzar el tirar-ho endavant, i de fet va sortir molt bé, aquesta trobada de Sitges, precisament, el 1981, doncs va ser com us explico mai, etc. L'objectiu és que vivim un moment 1981 de crisi econòmica molt forta, ja es nota clarament, i això ho explico molt bé en castellet i després ho llegiré, que tot allò de l'autonomia que ens resolvien promeses dolces, diguem-ne, l'any 77, l'any 78, l'any 79, doncs comença a no anar bé. Jo, per exemple, jo mateix, doncs, el mes de desembre del 1980, o sigui, abans del 23F, doncs rebo un dia la visita del Martín Villa, que era ministre de l'Interior, diu com vol veure, el vaig rebre a casa perquè no al Palau de la Generalitat, jo volia fer molt discret, va venir ell acompanyat del delegat del govern de Catalunya, que en aquell moment era un home molt catalanista, mallorquí, que era en Balià, i el vam rebre, jo vaig rebre, però em vaig voler fer acompanyat per Miquel Roca, perquè sentís a veure què deia, no? I ens va dir, escolta, això de l'autonomia, això de l'autonomia se'ns ha escapat, vull dir, això de l'autonomia, com que a més ells mateixos hi havien inventat per diluir la nostra autonomia, el tema del cafè per a tots, naturalment aleshores se'ls escapava de cara a nosaltres, perquè creia que nosaltres agafàvem cada vegada més autonomia, i de cara a la resta, perquè veiem que es començava a muntar un tripijoc allà, una cosa confusa i, diguem-ne, difícil de marcar, que eren el cafè per a tots. Aleshores, ara això ho frenarem, no? No s'ho vinc a dir, perquè vosaltres heu estat, heu comportat ja almenys amb nosaltres, ho vinc a dir, això va cap aquí. Per tant, després ve el 23F, i després el 23F ve la OAP, etcètera, no? Però aleshores, quan ja s'ha produït el 23F i quan ja s'ha encetat la OAP, concretament al desembre del 81, per iniciativa de la presidència de la Generalitat i amb l'actuació particularment important d'en Jordi Maragall i de l'Albert Manent, doncs es va organitzar la trobada aquesta de Sitges. Ara, parlem del de Sitges, perquè és d'això que fa 30 anys, diguem-ne, el 81. El 81 era el desembre, el 22 de desembre del 81. Després, encara després d'aquesta de Sitges, n'hi va haver una altra, però què va passar sense pena ni glòria, tant sense pena ni glòria que no surt ni en aquest llibre, a Barcelona. I que ja a mi em va, mia, doncs ja vaig veure clarament, perquè ja molts no van venir, quan els que van venir se'ls van notar molt desmenjats, les hostilitats ja es van començar a veure el to hostil que la cosa tenia, no? I després, el 84, n'hi va haver un altre, que el qual jo gairebé no vaig tenir ni notícia, entre altres coses, perquè ja va ser un... va tenir un to més polític, no? Vull dir, els socialistes concretament en aquell moment sentien la necessitat de fer alguna cosa en aquest sentit, no? Llavors, no hi ha, ja no passant per la Generalitat en aquest cas, sinó pel seu compte, van organitzar un debat a Girona, ja molt més marcat políticament. Vull dir, el d'aquí de Sitges, home, hi havia gent molt diversa, evidentment, a nivell espanyol hi havia gent molt diversa, no? Perquè des de la Generalitat i des de Catalunya varen mirar de fer aquest col·loqui, aquesta reunió, no? Home, el catalanisme en aquesta nova etapa que ve després d'en Franco, m'hi dic que ve de nou el franquisme, que es va congriant, es va fent, es va definint durant el franquisme, i després, que ara ja fa forma, després del 75 i de l'època de la transició, no és un catalanisme independentista. Hi ha independentistes, evidentment, sant, per exemple, políticament, no? Però, de fet, era molt minoritari. És a dir, l'objectiu del catalanisme és, en general, i evidentment de la Generalitat presidida per mi, és hem d'aconseguir una autonomia important que ens garanteixi tot el que és la nostra identitat, les nostres institucions, que ens doni un nivell important d'autogovern i de competències polítiques i administratives, que si ensenyament, que si administració local, que si acció social en general, que si política cultural, etc., determinades iniciatives al camp econòmic, industrial, econòmica en general, no? Industrial, agrícola, que sigui, universitat, que tingui realment poder polític, capacitat de decisió, i ja repeteixo, doncs, no solament amb un respecte, sinó amb una garantia de que es prendran totes les mesures necessàries perquè la nostra identitat, llengua i cultura, sobretot dret civil, siguin garantits i siguin assegurats, no? I això com ho hem de fer? Això ho hem de fer, ho podem fer i convé que ho fem en el marc espanyol. O sigui que el catalanisme d'aquesta època, i jo podria dir que tradicionalment el catalanisme bàsic, generalment, majoritàriament, no ha estat independentista. Ha estat això, volem el reconeixement de Catalunya, el fet diferencial català, això que nosaltres en dèiem, el fet diferencial ha de ser reconegut, ha de ser garantit, i això ho podem aconseguir no a l'espai d'en Franco, no a l'espai d'en Primo de Rivera, no a l'espai del que havia sigut la monarquia borbònica durant el final del segle XIX, el començament del XX, però ho podem aconseguir amb l'Espanya que vindrà després del Franco, que serà una Espanya democràtica, serà una Espanya que s'integrarà a Europa, serà una Espanya que s'enganxarà, posarà el tren del gran progrés econòmic, social, etc. En aquests moments hi ha Europa, no? Per tant, en tot sentit, en sentit econòmic, en sentit polític, en sentit social, l'estat del benestar, en tot sentit serà molt millor, i dins d'aquesta nova concepció molt europea, el reconeixement de Catalunya, no dèiem ni tan solament com a nació en aquell moment, però com a entitat pròpia, com a poble, bé, de fet, si digués o no digués com a nació, com a llengua, com a cultura, com a, amb garantia de futur, això es podrà aconseguir. Bé, i això requereix, per una Espanya diferent, evidentment, l'Espanya democràtica, etc., com dir, l'Espanya de progrés, i perquè Espanya pugui ser així, es necessita que a Espanya hi hagi una pila de gent que ho vulguin, però que, a més, necessita que Catalunya és una zona molt desenvolupada de tot l'Estat, i amb més tradició europea, etc., i més tradició industrial. A Catalunya, políticament i en tots sentits, s'ha d'abocar a ajudar a que Espanya pugui ser això. O sigui, nosaltres hem de jugar aquesta carta amb lleialtat, convicció i amb força, amb potència. Evidentment reclamant al mateix temps que Catalunya sigui respectada, però hem de quedar això. I així es plantegen les coses. I naturalment aquest plantejament, en aquest plantejament li anava bé, li convenia, ell la necessitava, no? Que la necessitava, és el màxim possible de bon diàleg, no? Això que ara la gent jo en diria de bon rotllo, no? Entre Catalunya i Espanya. I això s'havia d'aconseguir en diversos àmbits i en diversos nivells, per exemple, sobretot en l'àmbit polític, evidentment no cal dir, a l'àmbit institucional, que les institucions espanyoles, des del rei fins als tribunals suprems, els tribunals constitucionals, el que sigui, doncs ho veiessin bé, que el món intel·lectual ho és bé, etc. I és en aquest context que diguem, hem de reprendre, i aquesta vegada amb més possibilitats d'èxit, perquè ja tenim la democràcia, ja hem après la lliçó del franquisme, etc. Hem de reprendre això. I llavors convoquem aquesta reunió, com se'n va dir, aquestes reunions a Sitges, la qual hi va haver molta gent, i a més, aquí on els tenim, qui és això? Molta gent i de molta categoria i de gent molt diversa, no? Realment molt diversa, abans m'he equivocat, aquells noms que he llegit abans, catalans, que tots eren més aviat, diguem-ne, cap a l'esquerra, però eren a Sitges, no? Bueno, hi havia, doncs, Joaquín Ruiz Jiménez, Anselmo Canetero, Ignacio Riera, Antonio Tobar, Pedro Leir Entralgo, Ignacio Sotelo, Carlos Barrado, José Antonio Maravalli, Jordi Nadal, Aina Moya, etc. Fernando Lázaro Carreter, Fernando Sabater, alguns d'aquests després han estat un anticatalanisme, diguem-ne, frenètic, no? Javier Sàdava, José Agustín Goytisolo, etc. I així, Joaquín Ruiz Jiménez, no sé si l'he dit. I fem aquest gran diàleg, no? I ara és per celebrar això, i que estem aquí, vaja, per celebrar, per recordar. Bé, de fet, el diàleg va anar bé. Alguns de vosaltres, ja no, qui hi havia de vosaltres? Tots som molt criatures aquí. Tu hi eres. Tu que ets molt criatura hi eres. El teu home hi era. I no sé si hi havia algú més. Ningú és.
Sí, és que jo hi vaig ser allí un ratet.
Éreu canalla i, esclar, doncs no, éreu petits.
Éreu canalla.
Éreu petits, no? Però...
Passen recordant, no?
El desembre de 1981, al Congrés de Sitges, Aragonès ja va entreveure que la complicitat entre intel·lectuals catalans i castellans teixida a l'antifranquisme estava agonitzat. Això ho diu l'Aragonès aleshores. I diu, textual, teniu raó amb el que dieu, però qui ho explica al poble castellà? Com anem a nosaltres a explicar que això de Catalunya és important i que la llengua, i que nosaltres a través dels segles hem perseguit aquesta llengua i hem mirat, diguem-ne, de reduir a zero la identitat de Catalunya. La resta d'Espanya, diu també, això ja no ho diu la Gura, ho diu el diari, la resta d'Espanya les escoles continuaven alimentant la prevenció contra el català. Però és un altre testimoni curiós d'aquella època, que també s'ha repetit ara, Castellet ha estat un intel·lectual important, català, autènticament català, de bon nivell, molt respectat a tot arreu, d'esquerra, diguem-ne, d'esquerra, evidentment no separatista, evidentment, no? Però diu, el català... No, el castellà marcava al seu torn, era a dir, en aquesta conversa amb Van Guren, demanava la fatiga, cansament, de la intel·lectual per substituir el paper del polític una vegada aconseguida la democràcia. Però val a dir que els intel·lectuals també es van guiar amb una línia, també es van orientar amb un sentit anticatalà, no? Però, evidentment, els polítics potser ho van fer d'una manera més barruera, més resolutiva, doncs la LOAPA, per exemple, la LOAPA i altres coses. Però, bé, amb això ja, això fet ara en el moment, tot això dit, En castellà t'ha de dir una cosa molt semblant, no? Es deia de unes declaracions que va fer l'any passat. Diu, quan li vam donar el Premi de la Literatura Espanyola, oi? Premi de...
Nacional.
Va dir, què?
Premi Nacional.
Premi Nacional?
Sí.
Va fer unes declaracions dient, home, la veritat és que estic molt content que em donin aquest premi, però ja li va sortir això. He de dir que mai com ara no havia vist tanta incomunicació entre la cultura catalana i la cultura castellana. I aleshores va dir aquella frase, diu, los puentes se están rompiendo. Dic, que puentes se están rompiendo, perquè no va dir un diari, no sé si és l'edit o un propi, tocar un diari si era castellà. Els ponts s'estan trencant. I quan jo, per exemple, amb un petit llibret que he publicat sobre aquella conferència meva que es diu Residuals Independents, però faig posar el discurs dels ponts que s'estan trencant, m'inspiro amb aquesta frase en castellà de l'any passat, no? Aquí s'acaba, diguem-ne, el primer acte. Ara ve ja, diguem-ne, això i tot ho podríem dir-me, les coses van realment amb la liturgia catòlica, no? Vull dir, això forma part de la del diumenge de Pasqua. I ara ens anirem més aviat cap a la Quaresma. Farem al revés, això. Aleshores, la cosa començarà malament a partir del 2000, 2001, 2002, 2003. Tota aquesta primera dècada ha anat malament, el segle XXI. Jo ja ho vaig venir i quan acaba de presentar la Generalitat, 2 mesos abans d'allò ja definitivament plegat, ja havia plegat, vaja, però he vingut a les eleccions encara i no et presentava, i vaig a Madrid a fer un discurs de comiat. I, bueno, un discurs amb molta gent, però, i faig un discurs que ja és un discurs trist, però dic, no és bé. Vostès ara ja han canviat de... Ja, des de la Constitució, que va ser un moment d'esperança, hasta hoy. S'ha de ser del Col·legi d'Abogados de Madrid, el 7 de setembre de 2003. Bé. Després, bueno, i aleshores, però les coses han anat com han anat, i han anat de mal en pitjor, vaig amb l'Estatut, i tot el que hi ha hagut en tot l'Estat, també amb errors nostres en alguns aspectes, però òbviament amb moltes ganes ells, quan fèiem errors, l'únic que fèiem era donar-los possibilitats que ens haguessin, diguem-ne, de posar el peu a coll, no? I al final això ha acabat amb la sentència de l'Estatut, que evidentment jo crec que la relació entre Catalunya i Espanya, almenys des de la meva perspectiva, hi ha un abans i un després de la Constitució d'aquesta sentència. Jo quan ara de vegades dic que per mi ja no hi ha Constitució, és a dir, que hi ha una Constitució que nosaltres no ens serveix, nosaltres vull dir Convergència i Unió i en Roca d'una manera especial, però darrere del Roca hi estàvem tots, però sobretot hi estava jo mateix, però estàvem tots, hi estava Convergència, hi estava Unió, hi estava el govern de la Generalitat, hi estava una bona part del poble de Catalunya, que veia bé, bé, aquella Constitució ara ja no ens serveix perquè s'havia interpretat, o semblava que es podia interpretar, i d'algunes maneres s'havia interpretat, per exemple, la Constitucional, d'una manera que no era prou favorable, i ara tot d'una que ja han fet una interpretació que ens gira totalment la Constitució en contra. El tema lingüístic, això, doncs és clar, però amb el tema competencial també. Ara, amb aquesta sentència, qualsevol cosa, que ara que tinguem competència, una cosa decidida pel Parlament de Catalunya, que la poden portar sempre en el Consell de... en el Congrés de Diputats, i te la poden canviar. Una cosa que t'hagin dit que et donaran perquè correspon d'acord amb els criteris, la negociació de l'Estatut, el que es vulgui, doncs bé, doncs, algú fa un recurs i encara que siguin els pressupostos de l'Estat o el mateix govern pot presentar una cosa de Madrid, pot presentar un plantejament a nivell de Congrés de Diputats que diu que això encara que estigui en el pressupost no cal que ho pagui, que és el que ens estem fent ara amb aquests 750 i 970 milions, etcètera, que ens deuen, no? Per tant, estem malament. I a més, l'evolució venim, ara, esclar, venim de Sitges, oi? Sitges 22 de desembre de 1980. Venim d'allà, ara hem agafat tota un altre camí, una altra ruta, absolutament negativa, i a més, apretant fort, no? Ara jo diria que el que defineix bé la posició d'Espanya és una cosa que us llegiré, que és la cosa que es va fer a dia amb una conversa, per tant no és cap pronunciament públic, però amb una conversa, hi havia molta gent, això sí, doncs hi vam fer escapar, deia, com, molt de prop, ho havíem d'entendre, i tal, que teníem de voler fer, i és clar, no pot ser que no fes aquesta sentència, però bé. Llavors, no em fa cas, perquè ara hi ha arribat una situació que Catalunya ha perdut prou pes, no ho sé, però prou consideració perquè no es faci cas. I aleshores hi ha una expressió que veureu que ja saps que aneu a fer punyetes, un de molt important, i un de molt important de línia PP, això és veritat, però clar, és que el Pérez Barba diu el mateix, i és que el Bono, com us he dit abans, doncs diu el mateix, el Chávez diu el mateix, el Laguera diu el mateix, i etc. I el Rubalcaba, que el conec bé, jo que ho havia de la baixa, no sé si que fa el Jacobino, que hay que homogeneizar, hay que transformar. Per tant, això ho pot dir qualsevol. En aquest cas és un del PP, però un del PP, que el que ens venen és en el govern, doncs que la gent el considera portatge amb qui s'hi pot parlar. O sigui, de lo millor del PP. En aquests catalans que feien de burinot, mi diu, habéis perdido la guerra. I no els necessitamos. Només fet que ja no va trobar que ara no els necessiten. Allò que diuen Vancells, el diàleg ha estat possible quan ells han tingut problemes, o quan Espanya ha tingut problemes, i aleshores, entre todos, levantaremos i tal. No els necessitem, perquè això també s'equivoca una mica, perquè ara Espanya està molt malament. Això sí que em necessitarà una mica, no ho sé. Però bé, ells no els necessitem. Porque en cualquier caso, y aunque haya tensión, seguiréis contribuyendo al PIB español con un 20%, que no lo se podría tener el bruto, 19%, y además con déficit fiscal, 7, un 8, un 9, un 10, això també ens ho donareu perquè hem de donar per força. Y en cualquier caso, además, en momentos de crisis grave económica y social, si necesitamos vuestro apoyo político y parlamentario, también nos lo daréis, porque el derrumbe general econòmic també nos perjudicaria. I acaba. Además, todo esto no tiene importancia, porque la inmigración se os va a comer. Dentro de dos generaciones, todo esto de la lengua y la autonomía se habrá acabado. Bueno, entonces yo creo que efectivamente el moment que tenim ara és aquest. Ara, només, si voleu, com això podem comentar una mica tot això, però podríem ara parlar un moment de la... Jo us llegiré per situar la situació, la posició que estàvem i les coses com les orientava l'any 81, us llegiré alguns paràgrafs del discurs que és aquí, en el meu discurs de clausura. Clausura de la trobada d'intel·lectuals, curt, eh? Diu, bé, estos intentos de diálogo y de acercamiento se han producido repetidas veces, de forma cíclica. Que si el Maragall, que si la part de Bazán, que si l'Espriu, que si el Pedrujo, etc. I el propi, les coses comencen bé, dic, però després la dificultat d'entendimiento, però finalment es posa de manifest la dificultat d'entendimiento que és conseqüència de la realitat. És a dir, que l'entesa no sigui fàcil, també s'entén per una cosa, perquè és que realment Catalunya és diferent. Espanya és diferent que Catalunya. Bé, clar, no és que sigui un invent que hi pugui haver problemes. El que passa és que els països s'han de construir sobre la base de que s'entengui gent que no és del tot el mateix. I jo, si no, m'ho trobaré que els països no són viables, o no es poden construir sobre l'aniquilament d'una de les parts, a la qual la part que està destinada a ser aniquilada han decidit que han d'aniquilar que tot el dret i l'obligació, diguem-ne, de revoltar-se, no? Bueno, però ara, escolti, això no ha anat bé, no discurs, però ara les coses són diferents, ja no era gaire diferent, perquè havia produït dues coses, ja. Havia produït el 23F i havia produït la LOAPA. Però ara hem de fer, el com s'han de posar, arribar a l'OM, tal, aquelles coses que es diuen, la construcció d'una Espanya com cabida per a tots. Si l'esperit dominar aquí a Sitges, almenys en la mentalitat dels que van convocar-lo, o sigui, de la presidència de la Generalitat, per Jordi Maragall, per exemple, no? Etcètera, i el castellet, doncs és, doncs, hem de fer el mateix triadú, Espanya com cabida per a tots. I aleshores jo encara, aleshores estic en època, potser ara tan optimista com això, però encara tinc confiança, tinc esperança, i tinc il·lusió i confiança en nosaltres mateixos, en els catalans, que podrem superar segurament segons quines oposicions, i de més perquè, vull dir que el que vaig llegir ara, perquè, bueno, perquè si un posa a iniciar una obra difícil, el que ha de dir és que ens en podrem sortir, no? Però, en fi, jo relativament ho deia sincerament, molt optimista, dic, jo soc molt optimista respecte al futur d'Espanya en tanto que realitat espiritual i en tanto que realitat cultural, perquè pues, tot això ve d'un fet, no?, també que perquè jo crec que en el meu cas és veritat, en el meu cas, quan vaig dir ara, és veritat, i que crec que té tota la lògica que sigui veritat. Clar, jo no soc un admirador d'Espanya, explicaré, jo de lo que ha sigut Castella, vaja, Castella, no? Que generalment és la que ha jugat un paper més important en la configuració de l'estat espanyol, home, no és molt important. Deia, lingüísticament és molt important, culturalment és molt important. Com a mentalitat és potent. I la petjada històrica que ha deixat és molt potent. Encara que sigui per Amèrica. Per tant, jo quan parlo d'Espanya no parlo d'aquella manera que moltes vegades hi ha catalanistes que parlen o parlaven. Jo, quan era ignorant, no. És una tonteria. Una tonteria catalana. Jo sóc una mica de massa que no sóc d'espanyol. Home, no sóc d'espanyol si l'Espanya és aquesta que ens volen imposar. Diu... Volem nosaltres construir Espanya, en tot cas, volem contribuir que es pugui fer una Espanya d'aquestes. Assumiem i que volem i tot això, no? Ara ja podríem acabar. Perquè per parlar del congrés, de les converses de Sitges del 80, ja està, no? Ara, si voleu, us puc dir que jo, d'una manera... que ho dic amb un punt d'amargor i de decepció, no? Home, em fa l'efecte que estem abocats a un repte molt gran i que el que ara hi ha és això que us he dit abans de la vis perdida. És a dir, no és el que se'ns proposa, sinó el que sempre se'ns vol imposar. És això. S'ha acabat això. Hi ha més immigració i mirar la immersió lingüística és una de les poques armes que teniu per mirar d'integrar la immigració, una de les armes, una de les poques, tenim d'altres, eh? Les hem utilitzades bé durant molts anys, cada vegada és una mica més difícil, cada vegada hi ha més gent, cada vegada, fixeu-vos que Catalunya és un país que de l'any 2000 a l'any 2010 va passar a tenir 6.300.000 habitants, 350.000, a tenir 7.600.000. És un increment de població que no es dona proporcionalment en cap més país europeu i a més amb poques armes, no? Imagina, no som un estat que en un moment determinat pot imposar un criteri, no? No, nosaltres bé ho hem de fer per la gent que ha vingut de fora i s'ha vingut catalana se n'ha de fer normalment perquè s'ha trobat bé finalment, s'ha anat incorporant, s'ha trobat bé, pensat que estava bé aquí, molts han pensat, mira, doncs aquí jo sempre potser hi una reunió al meu poble, gent, però els meus fills estaran millor aquí que no estaven allà. I això vol dir progrés econòmic, vol dir estat del benestar, vol dir un bon ambient, una possibilitat de progrés, allò que en diem l'ascensor social, no? I tot això ara no ho podrem fer. Et recordes per què estarem en una situació econòmica no ens permetrà fer-ho. No podrem col·laborar l'impuls econòmic al país, per tant no podrem situar l'economia del país més amunt, crear llocs de treball, etc. Ens costarà, no? No podrem tenir aquesta acció, diguem, sobre els infants, sobre les criatures, sobre els joves, a través de l'escola. Tot això, en part per lleis, que dic quatre dies, potser no per llei, però a través de l'acció dels tribunals, basant-se en la sentència del Tribunal Constitucional, es poden anar esquilant molt, afaitant molt, per exemple, totes les disposicions que tenim d'immersió lingüística a l'escola. Bé, com això, una pila de coses. Per tant, estem abocats en una situació difícil. Tenim necessitat, d'una manera o altra, de rebel·lar-nos. No dic de rebel·lar-nos amb violència, ni rebel·lar-nos, diguem, de fer coses que poden perjudicar el propi país. No vull dir res d'això, però en tot cas, doncs, saber quina és la línia més enllà de la qual no podem recórrer. Ni en el camp del finançament, ni en el camp, per exemple, de la immersió lingüística, ni en el camp, diguem, de determinades competències. Ara, això és difícil. I en un cert sentit hi haurà un moment delicat en el qual hi haurà d'haver l'assumpció d'un risc molt particular per part del president. El president de la Generalitat. Podem arribar a una situació tensa, molt difícil, perquè clar, si ara em rebutgen tot aquest tema del pla fiscal, del pacte fiscal, el president Mas haurà de fer una cosa, que pot ser doncs convocar un referèndum així encara sigui les tranquis, convocar eleccions, perquè aquestes eleccions no són les eleccions ja per fer una mica més d'això, una mica més d'allò, estem decidits a plantar cara amb una votació realment molt important pels partits que s'hi vulguin apuntar, no? Però bé, i per tant ara jo l'únic que puc fer en aquests moments és intentar fer entendre a la gent que no podem seguir com fins ara.
Així s'expressà l'expresident Jordi Pujol el passat divendres al restaurant Picnic, convidat per la revista On, per commemorar el 30è aniversari d'aquesta trobada d'intel·lectuals castellans i catalans l'any 1981. Des d'aleshores, allò de les bugades i el llençol, segons el president Pujol, és el que hem anat perdent en aquestes tres dècades.